Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Matinada, avui 24 de febrer. Un consum obsessiu de sèries augmenta els nivells de dopamina. Hi ha estudis que alerten sobre el detriment cognitiu i psicològic que pot provocar la immersió que genera la marató de sèries, la qual pot derivar en aïllament i amb una devaluació de les experiències personals diàries, explica a Elena Neira, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. El nombre de casos de la malaltia del càncer ha augmentat un 12% els darrers 4 anys, una malaltia que continua sent una de les causes principals de mort del món. Segons l'últim estudi de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, l'any 2019 s'estima que hi haurà un total de 277.234 diagnosis de càncer noves a l'Estat i que l'augment dels casos nous serà el doble en les dones que en els homes a causa de l'extensió del tabaquisme en el sexe femení. Malgrat això, la supervivència a la malaltia és cada vegada més gran gràcies a la tecnologia, als nous tractaments i a la diagnosi cada vegada més precoç de les cèl·lules cancerígenes. Aquesta nit iniciem el programa amb la companyia de Pilar Mocé. Us recomanarem els llibres Todo Blues, de Manuel López, Bob Marley, de Jim McCarthy i Benito Gallego i de los Rolling Stones, de Borja Figuerola. També ens acompanyaran Jordi Flotats en la seva secció de Gràcia i, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem!
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Parlem de podologia.
I nosaltres, com cada 15 dies i com vam parlar a l'últim cop que ens va acompanyar la nostra podòloga Maria Pilar Mocé, ella ha tancat el seu centre de Barcelona, però seguim amb el centre de Vallirana, del passatge Bon Retir número 2, local 5, on doncs atén a totes les persones amb problemes de peus, sí. Doncs la Olga Mañé,
que és la meva
també
filla,
podòloga.
Que ha estat aquí amb mi fins ara, fa un mes.
Fa un mes. Bé, doncs i ens vam dir que no ens deixaries, que seguiries donant-nos consells.
Sí, procuraré donar consells, és l'únic que sé ja.
No. La saviesa, que és l'únic, la saviesa.
Bueno, tot s'olvida, però la saviesa, que duri, perquè si no, malament.
Com ha de ser? A veure, quins són els consells que ens portaràs avui fins aquí?
Bueno, a veure, avui parlarem una mica en general, perquè a vegades les persones, quan els hi dius, vostè ha d'anar al podòleg, i aquesta persona qui és? O podòloga, que també ara està masculí i femení, eh? I qui és? Bueno, pues, inclús a vegades hi ha professionals sanitaris que això de derivar el podòleg no va con ellos, no? Em sap greu perquè els podòlegs tenim una funció molt específica i molt àmplia de cara als peus, no? Pensi en els nostres oients que som el personal sanitari especialitzat en problemes i en afectacions i malalties de peus. Per tant, hem estudiat més que altres professionals que potser han fet cursets o que saben molt de moltes coses, però de peus precisament no és el seu, no? Pensem que és una carrera molt jove perquè els plans d'estudis es van fer l'any 62, després s'han anat fent augments de qualitat, d'estudis, de preparació i de més, i al final és especialista específic de peus el podòleg des de 1996. Des d'aleshores s'ha de dir podòleg, ja no hi ha callista. ¿Vale? O sigui, aquesta persona, el nom, ja no existeix. I després hem anat millorant, perquè s'ha tingut autorització del BOE per aplicar la cirurgia del peu, que abans era només parts toves, només les ungles i quistes i berrugues, i ara també és cirurgia osteoarticular. Vol dir juanetes, dits en martell, dits en garra. És una carrera, com he dit, de 4 anys, i des del 2017 s'està fent de 4 anys. També s'ha tret una llei del medicament. Els medicaments, per exemple, els antibiòtics, els antiinflamatoris, només ho poden receptar els metges, els odontòlegs i els podòlegs. Lo de més, doncs, són receptes d'aconsellar, però no pot ser ni antibiòtic, ni antiinflamatori, ni anticoagulants. Hi ha una sèrie de medicació que necessita recepta oficial. I en aquest cas, el podòleg també està autoritzat. Després, hem entrat en un conveni amb la Generalitat, el 2009, per atendre malalts diabètics. L'altre dia vaig parlar una mica també del conjunt i pensem que els malalts diabètics cada vegada n'hi han més. La raó, pues, és molt diferent, molt ambigua, però hi ha moltes persones diabètiques i també n'hi ha que no ho saben. Per tant, necessiten unes cures i uns controls que els podòlegs podem fer amb aquest conveni amb la Generalitat, amb CatSalut. Poden venir a les nostres consultes 3 vegades a l'any, gratuïtament, a través dels seus capçaleres o dels seus especialistes. Per tant, el peu, segons les autoritats sanitàries, ha d'estar ben cuidat. Els podòlegs són molt imprescindibles, però no hi ha manera d'entrar a la sanitat pública. Bueno, això a lo millor la propera dècada, no? Sempre estem plorant lo mateix, però no. Sou molt bons, us estimem molt, sou imprescindibles, però de moment és el que hi ha.
Aneu esperant.
Aneu esperant, no? Estem amb l'obligació de col·legiació. Vol dir que si una persona vol anar amb un podòleg a través de la web del col·legi, pot demanar si el col·legiat és, si el podòleg és col·legiat. És obligatori estar col·legiat i té responsabilitat civil coberta. Per tant, totes les persones que vagin a centres d'estètica o a llocs xiringuitos, entre cometes, no desmereixo la paraula xiringuito, però que no hi hagi el podòleg col·legiat, té un perill. Un perill perquè no té cobertura de responsabilitat civil al podòleg, si hi ha un problema, i a més no té la higiene, la desinfecció, l'esterilització de material, no treballa com els que som reconeguts per la Generalitat. Per tant, l'obligació d'estar col·legiat és un bé també per l'usuari, perquè és que si no s'arrisca a perdre el peu, vale? O a tindre un problema. Pensem que els peus són els únics elements del cos que tot el dia treballen. Encara que estiguem assentats, no estem amb els peus quiets. Sempre belluguem els peus. ens hem de traslladar, hem d'anar al lavabo, hem de tornar, ens hem d'aixecar, hem d'anar pel carrer. Sempre, sempre, sempre els peus tenen una activitat. Per tant, pobrets, s'han de cuidar molt perquè també es cansen, no? I està estudiat que un 80% dels catalans tenen problemes de peus. La resta d'Espanya no ho sé, perquè nosaltres estem a Catalunya. Per tant, només per parlar dels d'aquí, no? Aleshores, el podòleg, si entenem que ha de fer tota la cura del peu, hem de fer prevenció. Prevenció què vol dir? Procurar que la gent no tingui problemes. Moltes vegades són consells, moltes vegades són orientacions per evitar, i fer una profilaxis perquè no hi hagi problemes. Miri, vostè faci això, que li anirà bé, faci allò, això, aquestes sabates no les porti. Això és una prevenció perquè després el problema no vingui. Després es fa tractaments pal·liatius, perquè hi ha molts problemes que vindran igual, doncs per generació d'herència o perquè, bueno, perquè el peu es deforma, amb els anys hi ha artrosis, igual que hi ha en les mans, doncs pot haver-hi els peus. Pot haver-hi berrugues, poden haver-hi dits en garra, poden haver-hi ungles que es claven i s'infecten. Tot això hem de curar-ho. Per tant, també és un tractament dels podòlegs. Correccions, doncs igual. Quan hi ha una deformitat establerta, un juanete, els dits en martell, quan hi ha dismetries, que una cama és més llarga que l'altra, això ho veiem molt en nens que caminen trepitjant els peus cap a dintre o cap a fora, en ADD o en ABD, que es diu, peus plans, peus valgos, peus cabos, tot això s'ha de poder corregir des de fora, vull dir, fent tractaments externs i fem estudis biomecàniques i exploracions molt completes quan veiem nens, perquè hem de veure que demà no tinguin un problema, no? Podem sol·licitar radiografies, també hi ha analítiques si tenim necessitat. Com al final es pot recórrer a la cirurgia. Hem dit que el podòleg pot operar les parts toves i les articulars, sempre i quan estiguin especialitzats. Pensem que la podologia, un cop acabem aquests 4 anys de podologia, de carrera única, després ja la gent es va especialitzant en ortopodologia, en quiropòdies, en cirurgia, en biomecànica, en pediatria, en geriatria o en esportiva. Avui en dia molts podòlegs estan especialitzats en esportiva perquè l'esport ja sabem que és una activitat que s'utilitza molta gent i moltes persones fan lesions per culpa dels peus. Un tenista no fa massa li van haver de posar pròtesis, o sigui, suportes plantars, plantilles, perquè feia moltes lesions de turmell. Bueno, doncs clar, per evitar-ho s'ha de procurar fer-ho des de fora abans de que es faci una lesió important i s'hagi d'operar. Per tant, els tractaments que podem aplicar, què són? Ortesis de silicona, que alineem dits. A vegades hi ha nens que de naixement neixen amb dits mal posats, uns a sobre de l'altre o mal recol·locats. Doncs des d'una edat determinada podem posar correccions de silicona, que no fa mal, i que procurem que els ditets amb els anys li vagin quedant en el seu lloc. Fem suports plantars a mida, vol dir, no estan comprats en una botiga, sinó que es fan estudiant la persona, veient com trepitja, com camina i de més, i llavors es fan els suports plantars. Es fa aplicació de correccions ungueals. A vegades hi ha ungles que, sobretot a l'edat juvenil, no les superem totes, perquè és un problema hormonal que els nanos que suen molt, que fan molt esport i que van sempre en calçat esportiu, les ungles se'ls hi fan malbé. Se'ls hi claven moltíssim perquè estan molt toves i es deformen. Fins que no arriben a ser una miqueta més adults, que llavors ja aquest problema es va disminuint. Per tant, moltes vegades apliquem ortoníxies, ferrets, làmines, plàstics, cosetes enganxades a les ungles per evitar que es clavin. Utilitzem fàrmacs, per què no? Utilitzem per berrugues. En cas de que la gent tingui micosi, si tenen una dermatitis, si té una infecció, tot això també és un camp nostre. Aconsellem rehabilitació, perquè moltes vegades els nens ja des de petits se'ls ha de dir el que no poden fer, el que sí que han de fer, i inclús a vegades ja obligar-los a fer una certa rehabilitació que els hi fan les mamàs, perquè els nens són petits, però quan ja comencen a tindre una tendència a posar els peus d'una forma, doncs una miqueta de rehabilitació també els hi va bé, no? I quan porten pròtesis plantars, doncs llavors hem de fer dos controls anuals, perquè s'entén que cada 6 mesos al crio li ha crescut un número de sabata. Aleshores, clar, si no es controla també la plantilla, doncs ens podem trobar que li quedi fora del lloc els punts de guant i no li faci res o li faci mal, no? Bueno, tot això penso que és un camp que si les persones no tenien ni idea, pues sabran una miqueta més, que quan també convencem les alces amb alces per si una cama és més llarga que l'altra, amb nens s'ha de controlar moltíssim, no corre mai a fer correccions, això nosaltres els podòlegs som partidaris de no córrer a fer correccions, per què? Perquè la naturalesa és sàvia i que moltes vegades hi ha coses que s'arreglen soles. I fent una miqueta de gimnàs o fer un calçat diferent o coses així s'arreglen. Però també en ocasions hem de posar una mica d'alça que s'ha de corregir, cada any s'ha de controlar i s'ha d'anar sempre... El nen s'ha de controlar sempre, perquè a vegades creixen molt ràpid i altres vegades pues, són criatures que creixen més lentament. Però la persona gran, sí, és important perquè tenim uns peus dolorosos. La persona a partir dels 30 o així es queixa, sobretot les dones. Quan a partir dels 30 et canses de peus i et fan mal, la gent ja es cansa, no? I es queixa. Però, clar, els nens moltes vegades no es queixen perquè no noten, no tenen la sensació de dolor i si no canvien la posició al caminar i ja no els hi fa mal. Per tant, els peus, penso, i sempre dic el mateix, que en tenim dos per tota la vida i no és exclusiu dels podòlegs, els peus. Hi ha els traumatòlegs, hi ha els pediatres i hi ha altres especialistes, els fisioterapeutes, que també han de treballar sobre els peus.
Bé, doncs aquests són alguns dels consells perquè ens explica qui és el podòleg, quina és la persona que designa la podologia i què és tot allò que porta. Però, Pilar, tinc una consulta només.
Mana.
I totes aquelles persones que ens fem revisions anuals, per qualsevol cosa es fan les nostres revisions... ginecologia, així. Cada quan hauria de... També, encara que no tinguem mal de peus.
Sí. Bueno,
cada quan hauríem d'anar-hi?
S'hauria de fer, per exemple, els nens, nosaltres, sempre els diem a les mamàs que fins que no tenen 4 anys, amb els nens no se'ls fa correccions si no cal, si no és necessari. Però a partir dels 4 anys, llavors el peu comença a tindre més ossos i comença a tindre ja una forma de caminar el nen, que si camina mirant amb els peus endintre o si mira amb els peus en fora, lògicament s'ha de modificar. Per tant, una correcció, una visita a l'any s'hauria de fer sempre amb els nens 2. I les persones adultes, doncs per què no un cop a l'any? Perquè a vegades detectem petits problemes que seran més grossos. Llavors, una cosa que comença a fer una miqueta de mal, no podem dir ja marxarà. El mal de peus i els trastorns als peus no se'n van sols, perquè nosaltres continuarem matxacant els punts de pressió, els punts de fricció. Per tant, hem de buscar solucions, que és el que intentem, perquè no vagin a més. Una revisió anual sempre és bo.
Bé, doncs ja saben totes les persones que ens estan escoltant que també s'han de recordar dels nostres peus, que només en tenim 2 per tota la vida, Pilar.
Pues sí, afortunadament els hem de mantenir, perquè si no, el que el perd, pobret, ens sap molt greu. Però les persones que tenen problemes a les extremitats inferiors, tot és important per la persona, però l'extremitat inferior penso que Déu-n'hi-do lo dur que és quan tenen un problema greu.
Sobretot els que pateixen de diabetis,
sí,
llavors no tenen
perill,
sensibilitat.
Això mateix, i moltes vegades aquestes persones, com que no els hi fa mal, no fan cas. I els hi has de fer una educació especial amb aquestes persones. I els hi has de dir, no fumi perquè ja ha perdut un peu, i ara tindrà perill de perdre l'altre. Vol dir, miri vostè mateix. Clar, és que arriba un moment que aquestes persones es fan com negades a escoltar consells, vale? I li dius, això s'ha de curar, no s'ho deixi, s'ha de curar cada dia. Ai, vol dir, i si un dia m'ho salto, la persona diabètica i la que es fa crònica, que es fa gran, es fa deixada, perquè es cansa de tants cuidados. Saps? Quan no s'hauria de cansar, perquè quan més gran és la persona, més dificultats té per tot, per mobilitzacions, per veure-s'hi, per tot. Per tant, hauria de tindre moltíssima cura. Els diabètics és una bomba andante. És un perill que porten a sobre.
Bé, doncs, fins aquí les explicacions d'avui amb Pilar Mocé de Por Dubai. Recordem l'adreça de Vallirana, sempre amb hores convingudes.
Sí, el passatge Bon Retir, número 2, local 5, i el telèfon 93-683-5821.
Doncs, Pilar, t'esperem en 15 dies amb més consells, que sempre són ben agraïts. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412, o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit us fem una recomanació avui de tres lectures del segell de Manon Tropo de l'editorial Red Book Ediciones. Comencem pel primer llibre. Tot tractarà de molta música. Todo Blues, de Manuel López Poy. Un complet panorama de la música blues, els artistes, els estils, la cultura i els àlbums fonamentals des dels seus orígens a l'actualitat. El blues és més que un mer estil musical, és una cultura, un mitjà d'expressió, una manera de veure la vida, una forma de sentir i fins i tot un llenguatge universal. Originari de les comunitats afroamericanes del sud dels Estats Units, s'ha convertit en una de les influències més importants pel desenvolupament de la música popular nord-americana i occidental, arribant a engendrar gèneres musicals com el boogie-boogie, el bluegrass, el rhythm and blues, el rock and roll, el swing, el soul, el funk, el hip-hop i també la música disco i pop. La primera pedra objecte del culte va ser Robert Johnson, que va vendre la seva ànima per poder tocar millor que ningú la guitarra. Des de llavors fins aquí, el blues ha generat un fi d'artistes i subgèneres. Aquest llibre dona compte de tots ells, en major o menor mesura, de la seva importància i transcendència, donant les claus d'un gènere més actual i viu que mai. Manuel López Roy va estudiar periodisme i va treballar durant molts anys en alguns dels principals mitjans de comunicació d'aquest país. Com a escriptor especialitzat en temes musicals, ha col·laborat en la revista Rutes 66 i Luces, a més de ser el presentador del programa Bad Music, director de l'anuari del blues i guionista de documentals relacionats amb la música. És guionista habitual de la novel·la gràfica i des de fa anys no deixa de recórrer els camins del blues, seguint els més famosos bluesmen allà on toquen. Todo Blues, de Manuel López Poy, del segell Manon Tropo, de Red Books Ediciones. I nosaltres seguim amb més música, però amb la següent novel·la, una novel·la gràfica del rock dedicada a Bob Marley, escrita per Jim McCarthy, il·lustrada per Benito Gallego. Un home amb fama espiritual i potència musical fins als ossos, en efecte, en Robert Nesta Marley, va arribar a representar l'essència de la música jamaicana des dels primers anys 60 fins a la seva mort per càncer a l'edat de 36 anys. Va barrejar el reggae, el rocksteady amb altres influències del rock, va actuar amb The Wailers, es va fer ratafari i es va mudar a Londres durant un temps a la fi dels 70, fent una gira pels Estats Units i Europa, amb més de 300 concerts en total i regalant-nos alguns dels més memorables i reconeguts himnes i cançons polítiques. Quan va morir, el primer ministre de Jamaica va dir que Bob Marley havia estat una experiència que havia deixat una empremta inesborrable en cada trobada. Tal home no es pot esborrar de la ment, és part de la consciència col·lectiva de la nació. Amb la brillant obra de Benito Gallego i la narració apassionada de Jim McCarthy, aquesta intensa novel·la gràfica captura l'esperit tant de l'home com de la música a cada vívid fotograma. Bob Marley, de Jim McCarthy i Benito Gallego. I acabem amb l'última recomanació d'avui, amb el llibre del Rolling Stone, de Borja Figuerola. Una crònica completa i actual. Si el blues és la mare de gairebé totes les cançons que sonen per la ràdio, els Stone són, ara per ara, el pare de tots aquests artistes. Un grup de música que està present directament o indirectament en la vida de mig món. Els tres pilars d'aquesta guia són la història, la discogràfica i els referents blues del Rolling Stone, una porta d'entrada per conèixer els Stones i l'agraïment vital del grup que sense pretendre-ho va canviar per complet la música del segle XX. Els Rolling Stones són, sens dubte, un referent ineludible de la cultura popular. En la seva gènesi, en Mick va adoptar el paper de cantant principal i en Keith, amb qui havia compartit part de la seva infància, va quedar relegat a guitarrista a l'ombra. Jagger i Richards, o el que és el mateix, l'ànima del grup, mai van ser realment amics, sinó dues persones decidides a romandre juntes a la recerca d'un objectiu comú. Seure al tron, doncs, del Rolling Stone. A partir d'aquí, amb la seva música com a punt de partida, van tractar de trobar la seva pròpia veu, i tant que la van trobar. Los Rolling Stones, de Borja Figuerola, com havíem dit, del segell Manontropo, de Readbook Ediciones.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Espai Terrassa.
I avui en aquest espai us volem parlar d'uns hipopòtams quaternaris que es troben al parc de Vallparadís, perquè molts terrassencs es pregunten encara què piten dos exemplars d'hipopòtams al parc de Vallparadís. I és que molts ignoren que entre l'any 2005 i el 2007 es va fer una important excavació arqueològica que va revelar que els antecessors prehistòrics dels actuals hipopòtams van conviure-hi al costat d'altres espècies animals. Les dues escultures que des de llavors fan les delícies d'infinitat de nens són en realitat un record en aquesta troballa encarregat pel Museu de Terrassa a l'escultor Ramon López. Al voltant de l'any 2005, quan la Generalitat de Catalunya portava a terme un important projecte per la ciutat, la prolongació de la línia del ferrocarril autonòmica que uneix Barcelona amb Terrassa, dotant així a la ciutat de 3 noves estacions connectades sota terra, com si fos una petita línia de metro, en excavar la que s'havia de construir a Vallparadís per afavorir la mobilitat de milers d'estudiants de la universitat, va aparèixer un important jaciment arqueològic que els experts van situar a la fi del Plistocè. Les excavacions van començar immediatament per no retardar el projecte ferroviari, sota la direcció de Joan García i Kenneth Martínez, amb investigadors de l'Institut Català i l'Evolució Social i de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona. Es va perllongar fins al 2007 i el resultat no solament va ser la constatació d'un fet que se sabia, l'existència d'assentaments humans a la prehistòria al costat del torrent de Vallparadís, sinó també la troballa d'un dels jaciments prehistòrics més antics i rics d'Europa, comparable al de Tapuerca. En tan sols 4 mesos després d'iniciats els treballs, s'havien trobat uns 11.000 registres, dels quals al voltant de 8.000 eren eines de pedra i 3.000 fòssils animals. Entre els fòssils animals es van poder constatar que al quaternari van conviure en el que avui és el parc de Vallparadís espècies com bisons, rinocerons, mamuts, cèrvols i fins i tot hipopòtams. Després de la campanya arqueològica per rememorar en el futur aquesta important troballa, es va encarregar l'estudi Quagga especialitzat en recrear tot tipus d'animals prehistòrics, una reconstrucció del jaciment. Per aquesta tasca es va buscar l'assessorament de l'Institut Català de Paleontologia. Els investigadors van proporcionar la idea del projecte, així com les mesures del crani dels hipopòtams pel prototip. Per a la recreació duta a terme a Vallparadís es va optar per crear una parella. El mascle el trobem semisubmergit en el torrent, amb la gola oberta, i la femella camina al costat del llit de la riera i és avui la gran protagonista de les fotos familiars al parc. El procés creatiu, seguit per Ramon López i el seu equip, per construir les dues bèsties, part d'un primer esbós elaborat amb plastilina que es dona forma i proporció a cada escultura. A ell segueix un motlle de silicona que copia la textura i que permet elaborar la peça final, creada a partir de resina de polièster. Una estructura metàl·lica interna permet ancorar les potes dels animals a una base de ciment. Els dos hipopòtams del quaternari es van elaborar a mida real. Seguint les instruccions de l'institut, la femella mesura 1,60 m d'alt i 3 metres de llarg, i el mascle, a l'aigua, 1,40 m per 2 metres. Cada escultura pesa aproximadament uns 175 quilos i l'equip de l'artista i biòleg barceloní van trigar al voltant d'una mica més de mes i mig en la seva elaboració. Per conferir realisme a la seva mirada, els ulls de tots dos animals es van elaborar en vidre. La pell es simula en pintura bicapa d'automòbil resistent a la intempèrie que es va consolidar amb vernís.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tés d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell, de la Travessera de Gràcia 333, desitja als seus amics i clients bon Sant Madí. Visca les colles de Sant Madí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la 1 de la matinada. Gràcia.
Si viatgeu al segle IV i passeu per Collserola, pel camí de Sant Cugat, tot venint de Barcelona, trobareu el bon Madí, un pagès que planta faves, de mentides no en sap dir, perquè mai no n'ha plantades. Fou temps de persecució,
oració. Segons conta la llegenda, qui encetava una oració no arribava a la cloenda. Així el bisbe, sense saber, va fugir de Barcelona. Si moria per la fe, no podria salvar l'home. En fugir trobar saber que en Madrid plantava faves, d'un miracle les va fer, ben florides i granades, i sols li va demanar que mai no ens enrem de dubtes, que digués la veritat a tot el qui fes preguntes. Fou Madrid interrogat pels perseguidors del bisbe quan les faves del sembrat veritat, veieu bé aquesta fava, doncs bé haurà passat fa un moment quan l'he plantada. Els soldats se'l van mirar i creient que s'enfumia van dur-lo a Calut aviat, on també ja hi era el vi. Salvavides i en Madí, doncs, per plantar faves tan ben escollides. Si viatgeu al segle IV i passeu per Collserola, pel camí de Sant Cugat, tot venint de Barcelona, trobareu el bon Madí, un pagès que planta faves, de mentides no en sap dir. Perquè mai no n'ha plantades.
I amb aquesta música iniciem la secció d'aquesta nit de Gràcia amb el tema de la llegenda de Sant Madí, interpretat per Ted i Àlex. I amb nosaltres, com sempre, donem la benvinguda a en Jordi Flotats. Molt bona nit, Jordi.
Bona matinada, Esther, i a tots els oients.
Ens ha agradat molt, ens has animat.
Sí, sí, és una composició, potser l'única que es coneix, dedicada a Sant Madí, a la llegenda, que explica molt bé, que després d'aquí una miqueta parlarem en veu el que és a Sant Madí, que molta gent sap que Sant Madí s'ha anat a tirar carmels pels barris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervàs i la Bordeta, i també cal dir que Sant Madí és el copatró de Sant Cugat. O sigui, és un sant que abarca a moltes persones.
I tant que sí, perquè hem de recordar que Sant Madí es celebra tots els 3 de març, menys quan es cau en diumenge, que llavors ho celebrarem la propera setmana, Jordi, dia 4.
4, sí. Sí, hi havia dues possibilitats. O el dia 2, dissabte, que molta gent també li agrada, perquè és dissabte, pot estar amb més família, no té que demanar en festa a les feines, però hi havia un problema. Un problema que es duplicaven dos grans activitats, que el dia 2, aquest dissabte, és també la Rua de Carnestoltes. I segurament que mentre els uns pujaven, els altres baixaven pel carrer Gran de Gràcia.
Uns disfressats i els altres amb cavalls.
I llavors es va decidir en fer-ho amb tota tranquil·litat i el dilluns dia 4.
Molt bé, doncs ja estem quasi preparats. I fa uns dies vam tenir el sopar de totes les colles a Sant Madí, que va ser molt animat, Jordi.
Sí, sí. És un sopar que és un sopar de germanor, que li diuen, on es reuneixen representants de totes les colles, acompanyades de membres d'altres entitats. Sí, vull fer un recordatori que vam tindre el senyor Carlos Pablos, que va vindre a parlar aquí en aquest programa de matinada del 150 aniversari del centre i també com a presumpte pregoner que encara estava preparant el pregó. I tinc que dir, tal com va dir, va fer el pregó, no es va enredar, un pregó curt, amén, divertit i apolític, tal com li va dir la seva senyora. I també ho va dir.
No, això és
en el micròfon, quan va presentar el pregó, diu, la meva senyora em va dir que el faci d'aquesta forma.
Doncs des d'aquí l'aplaudim. També hem d'aplaudir, sí, doncs, tota l'organització del sopar, que va ser esplèndid.
Sí, molt, sí, sí.
Va ser molt animat, també, el sopar.
Molt animat, i vam tindre cultureta, no?
Molta cultureta vam tenir. Però era complicada, aquesta cultureta, eh?
Sí, perquè en el sopar es van donar uns sobres i allà hi havia 6 preguntes dels barris de Gràcia, de Sants i de Sant Medir. Però no eren cosetes que tenies que adivinar qui era la colla que va sortir primera l'any passat, sinó preguntaven la colla que va sortir d'aquí 10 anys.
Home, va ser tot un trivial Sant Medir.
Sí.
Va ser força, que ens va fer pensar durant tot el sopar, eh?
Sí, sí, estàvem neguitosos l'un preguntant a l'altre, escolta, tu saps aquesta pregunta? Pues em sembla que sí. Però la nostra taula, bueno, molta gent ho va acertar, les 6 preguntes, em sembla.
Sí, 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 va ser molt encertat, menys aquells que els hi van posar tan complicat. Va haver-hi una taula que els hi preguntàvem xifres.
Sí.
Aquella taula va ser molt complicada.
En fi, va ser també una novetat, que no s'havia fet mai aquesta prova de cultureta popular versus Sant Medí.
I tant que sí. Bé, doncs nosaltres entrem de ple. Hem pogut escoltar una llegenda de Sant Medí versionada per Ted i Àlex, però per tots aquells, doncs, que amb la música així, que és una música molt adient,
sí.
Per què no ens expliques tu exactament quina és la llegenda de Sant Medí i per què gaudim? Jo personalment estic esperant que arribi el dia 4, Jordi. Tinc moltes ganes d'anar en Brec. I, bueno, espero que ens trobarem, no?
Sí, sí, allà ens trobarem juntament a la colla que participes.
Molt bé, doncs endavant, Jordi. Sí. La llegenda de Sant Medí.
Sí, sí. La versió musical del Ted i Àlex l'han fet molt correcta, i llavors ells l'han fet de forma musical i jo, pues, si em permetes, els minuts que encara queden, la faré amb veu.
Endavant.
Diu així, diu la llegenda que el bon pagès Medí visqué vora l'any 303, durant el domini romà de l'emperador Dioclecià, qui va dirigir una persecució brutal sobre els cristians. Un d'ells, el bisbe Sever, va decidir fugir cap a Barcelona en sentir-se en perill i perseguit constantment pels romans. Va emprendre un rumiatge cap a Sant Cugat, on es troba el pagès Medí plantant faves. El bisbe li explica el motiu de la seva fugida i, decidit a morir per la fe de Jesucrist, li demana que, si algú preguntés per ell, respongués amb la veritat. Que digués que mentre ell sembrava les faves, el bisbe havia passat per aquell indret i de ben segur el trobarien pocs metres més avall. Un cop hagués marxat el bisbe, les faves començaren a créixer i florir de manera miraculosa. Poc després, els perseguidors romans passaren i li preguntaren al pagès Medí, però no es cregueren la seva història i, sentint-se enganyats, tornaren en busca de Medí un cop hagueren capturat el bisbe. Els van empresonar i martiritzats fins a la mort.
Aquesta és la llegenda del, sí, que va succeir, que ben versionada pel Ted i Àlex.
Sí, sí. Cal dir que el símbol de Sant Medí és les faves.
La fava. Que tots hi portem a l'emblema, sí, de la fava.
Sí, sí. És la medalleta del sant, que es veu notablement que està sembrant, i la fava. Tot un símbol.
Bé, doncs aquesta és la xerrada d'avui. Sé que ens hem concretat molt en Sant Medí, però és que ho tenim a tocar.
Ah, sí, sí.
Jordi, és no podem parlar...
Ho portem a les nostres vides, ho portem a la sang.
I són molts preparatius els que s'han de fer, perquè sí, sí, no és només llançar caramels.
Sí, sí, 5 segons, vull dir que d'aquí unes hores, a les 8 en punt, a la plaça Trilla, tothom qui vulgui fer el rumiatge a peu, o sigui, tot caminant fins a l'ermita, ho pot fer, es pot presentar allà sense fer cap tipus d'inscripció, gaudirà de l'ermita de Sant Medir, que estarà oberta, gaudirà d'un bon temps i gaudirà també de senderisme, que també és bo.
Doncs perfecte, i a més ens resta dir que és la setmana que ve ens acompanyarà el senyor Josep Antoni Torralba, el president de la Federació de les Colles de Sant Medir, que ens farà una breu explicació de com ha estat els preparatius i com es prepara el mateix dia de Sant Medir, Jordi.
Sí, és que no pot fallar el senyor Torralba.
Va, i tant que no.
Ve cada any, ja sigui en presència física o per telèfon, segons els seus compromisos, que en té molts.
Moltíssims. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Bona nit i bona matinada.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la festa més dolça a Sant Medir. I totes aquelles colles que passeu per Nova Travessera tindreu esmorzar per gentilesa nostra. Visca Sant Medir!
Ràdio Estel.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem, abans de tot, la pregunta de cinema. Entre totes les respostes, sortegem un obsequi novell. La pel·lícula de la factoria Disney ha creat molts personatges, però ens podríeu dir amb qui es va inspirar per crear la imatge d'Aladdin? Doncs podeu trucar al 902-020-412, dematinada@radioestel.cat, o també per Facebook o Twitter, i guanyareu un obsequi novell. I ara sí, la pregunta de la setmana passada. Qui és l'escriptor o dramaturg que més vegades s'ha portat al cinema? Doncs l'autor que més vegades s'ha dut al cinema és en William Shakespeare. Al voltant de 350 pel·lícules es basen directa o indirectament en les seves obres. I la persona guanyadora és el senyor Josep Llorach. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, algunes de les estrenes aquest cap de setmana. Comencem per Holmes and Watson, escrita i dirigida per Ethan Coen, a la que els hermanos Porpelotas es tornen a reunir per interpretar el millor detectiu del món i el seu lleial amic i biògraf en Will Ferrell i en John Reilly protagonitzen aquesta nova comèdia. També s'ha estrenat Com entrenar a tu dragon 3. DreamWorks Animation presenta un nou relat sobre la maduresa, la recerca del coratge per afrontar el desconegut i les dificultats per deixar enrere el passat. El que va començar com la inesperada amistat entre un jove viking i el temible drac, Fúria Nocturna, s'ha convertit en una aventura èpica que ha recorregut les seves vides. El capítol més sorprenent d'una de les sagues animades més estimades de la història del cinema arriba a la gran pantalla. I acabem amb l'última estrena, Una qüestió de gènere. Felicity Jones, Armie Hammer i Justin Theroux protagonitzen la història real de la dona que va desafiar el sistema legal nord-americà i va establir les bases contra la discriminació de gènere.
¿Con cuál parezco más un hombre de Harvard?
Me complace informar que no te pareces en nada a un hombre de Harvard.
Bienvenidos a la Facultad de Derecho de Harvard.
Soy Ruth Bader Ginsburg.
¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre?
Eres la persona más inteligente que conozco. Demuéstraselo.
Señor Fitzpatrick.
La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas.
No puedes rendirte.
Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos.
¿Estás enfadada? Bien, úsalo.
Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Hay leyes que prohíben a las mujeres hacer horas extra. Tenemos que poner nuestras tarjetas de crédito a nombre de nuestro marido.
No podemos trabajar en las minas.
¿Para qué trabajar ahí?
Eso no importa. Deberíamos tener el derecho.
Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales. No leo casos del tribunal fiscal.
Lee este.
La ley presume que la cuidadora debe ser una mujer. Esto es discriminación por razones de género contra un hombre.
Entonces el juez se equivoca.
Señor Mars, se equivoca la ley.
¿Creen que la igualdad de género es un derecho civil?
Tienes que ver la oportunidad que representa este caso para hombres y mujeres.
Vas a perder, Ruth, y cuando lo hagas harás retroceder el movimiento feminista 10 años.
Tú no vas a decirme cuándo rendirme.
Fíjese en su generación. Están tomando las calles, reclamando el cambio.
Haría bien en recordar que esto es un privilegio.
No es un privilegio, es una jaula y estas leyes son las rejas. Jamás nos rendiremos.
¿Estás preparada para esto? Llevas toda la vida preparada para esto.
Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una. Esto tumbará el sistema entero de discriminación.
La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos.
Tampoco la palabra libertad, señoría.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. In the heat.